L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Molt bona tarda i el saludem a l'informatiu de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui divendres dia 19 de novembre destacarem... Malestar a la Cambra de Comerç de Tortosa per la designació de Miquel Subirats com a conseller de Catalunya Caixa. Agrofruit produirà cítrics sense residus fitosanitaris. Art global contra el canvi climàtic al Delta de l'Ebre. Avui s'inaugura la 14a Fira de l'Oli Novell i dels Cítrics a Santa Bàrbara. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. La designació del regidor de l'Ajuntament de Deltebre i conseller comarcal, Miquel Subirats, com a membre de l'Assemblea General de Catalunya Caixa, nomenat pel Consell Comarcal del Baix Ebre, va generar malestar a la Cambra de Comerç de Tortosa. Segons va explicar el president de l'ens cameral, José Luis Mora, ja s'havia assolit un acord amb l'equip de govern del Consell Comarcal, format per Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya, perquè la Cambra tingués la representació de la institució a l'Assemblea General de l'entitat. Finalment, segons es va fer públic aquest dimecres, Subirats va ser escollit conseller de Catalunya Caixa gràcies als 6 vots d'Esquerra Republicana de Catalunya i als 8 vots del Partit dels Socialistes de Catalunya a l'oposició. Mora va denunciar que un pacte polític entre el PSC i Esquerra Republicana de Catalunya hagi evitat l'entrada de la cambra a l'assemblea de l'entitat bancària. Ja hi havia acord, però a darrera hora els dirigents d'Esquerra Republicana de Catalunya van optar per pactar amb els socialistes i presentar com a candidat a un militant polític, va lamentar. El president de l'ens cameral va denunciar que s'hagin interposat els interessos dels partits sobre els del territori i va anunciar que convocarà el ple de la cambra de forma urgent per informar d'aquesta decisió. En un comunicat del president de la Cambra Tortosina es va mostrar crítica amb el fons i les formes d'aquesta decisió política i va assegurar que en els moments de crisi cal que el teixit socioeconòmic i empresarial estigui present als llocs de decisions importants. Quan s'oficialitzi la designació, Miquel Subirats deixarà l'escó de regidor a l'Ajuntament de Deltebre i el de conseller comarcal, ja que la nova legislació de caixes d'estalvis impedeix que els seus representants siguin càrrecs polítics electes. El Consell d'Administració del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial, que depèn del Ministeri d'Indústria, va aprovar donar una subvenció de 985.000 euros a la empresa citrícola Agrofruit de Tortosa per al desenvolupament d'un projecte d'investigació. Amb aquest pressupost, l'empresa finançarà un 75% del projecte Residuo Zero, que està valorat en 1,3 milions d'euros i que pretén la comercialització de cítrics sense residus de productes fitosanitaris. Un projecte que Agrofruit es planteja per un doble motiu: la preocupació creixent de la societat per la seguretat alimentària i la crisi de preus del sector dels darrers anys. Així, el projecte d'investigació, que es desenvoluparà durant els pròxims 3 anys a les plantacions dels socis, avaluarà un nou sistema de control de plagues i malalties tant al camp com al magatzem. En aquest sentit, s'estudiarà la dinàmica estacional de les plagues més importants en cada varietat i la dels seus enemics naturals. Uns treballs que l'empresa citrícola farà amb el suport de la Unitat Experimental de l'Ebre de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària. Agrofruit té una producció anual de 65 milions de quilos de cítrics. La platja dels Eucaliptus del Delta de l'Ebre serà l'escenari dissabte al migdia d'un projecte artístic global impulsat per la plataforma 350ORG. Amb aquesta acció es pretén sensibilitzar a través de l'art el conjunt de la societat dels efectes devastadors del canvi climàtic i de la necessitat de dur a terme polítiques per evitar-lo. Concretament, damunt de la sorra de la platja es dibuixarà en una superfície de 2 hectàrees, l'equivalent a 4 camps de futbol, el rostre d'una xiqueta de 5 anys d'Amposta plaça i es fotografiarà via satèl·lit a més de 640 quilòmetres de distància. Es tracta d'un projecte global contra el canvi climàtic que es farà simultàniament a 14 punts del planeta, a Austràlia, Sud-àfrica, Mèxic, Anglaterra, Estats Units o Islàndia, per esmentar-ne només alguns, i que coincidirà amb la celebració de la cimera sobre el canvi climàtic de les Nacions Unides a Cancún, Mèxic, que començarà el 27 de novembre. En el cas concret del Delta, que s'ha triat pel fet de ser un dels llocs del planeta més sensibles als efectes del canvi climàtic, l'acció ha estat dirigida per l'artista català, cubà i americà Jorge Rodríguez Gerada, el mateix que va dibuixar la cara d'Obama al port de Barcelona. He triat una xiqueta perquè són les generacions futures les que més patiran els efectes del canvi climàtic, diu Rodríguez Gerada. Per dibuixar el rostre a la sorra es faran servir 1.500 estaques de fusta on lligaran 6.000 metres lineals de malla negra. També fan una crida a la població a anar dissabte a la platja dels Eucaliptus vestits de negre per completar el rostre de la xiqueta, ulls, nas i boca principalment. L'actuació es fotografiarà amb un globus aerostàtic i es filmarà amb un helicòpter teledirigit. El primer oli de la collita ja es podrà tastar a partir d'avui a la Fira de Santa Bàrbara. La productora de Pep Sala estarà a la fira gravant imatges per al documental que es prepara sobre les fires ebrenques. La Fira de Santa Bàrbara és d'entrada gratuïta. Josep Roig ens amplia la notícia des de la Plana Ràdio.
Aquest matí a les 10 ha obert les seues portes la 14a edició de la Fira de l'Oli Novell, els cítrics i el comerç local a Santa Bàrbara, encara que no serà fins aquesta tarda a les 6:30, quan serà inaugurada oficialment per l'alcalde d'Arnes, diputat al Parlament català i president de Convergència i Unió a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès. Un any més, la Fira de Santa Bàrbara serveix per promocionar el comerç local i especialment aquells productes agrícoles que han donat identitat a la vila, com els cítrics i sobretot tot l'oli. Un oli que, en el cas de Santa Bàrbara, és el primer que es produeix cada temporada, l'oli novell, i que els visitants poden ja degustar i comprar. Judit Lleixà deia que és una fira que es prepara amb molta il·lusió i agraïa la implicació, en aquests temps tan difícils, de tots els expositors, especialment els locals, que enguany en seran un total de 26.
És una fira que la preparem amb moltíssima il·lusió, col·laborant totes les nostres associacions, tots els nostres comerços, perquè també una cosa que no he dit i no voldria deixar-me-la de dir és que aquest any tenim 25 comerços del nostre poble que col·laboren a la fira. Jo des d'aquí vull felicitar-los i encoratjar-los a que en aquests temps tan durs estiguen entre nosaltres i puguen tirar endavant el seu comerç.
En el marc de la Fira de l'Oli Novell de Santa Bàrbara es duran a terme gran quantitat d'activitats paral·leles, com jornades tècniques sobre l'olivera i el comerç, tallers, elaboració de menjars, on l'oli i el cítric són protagonistes, passejades en carro, concursos, conferències, entre altres. Destaca, però, d'una banda, la presentació dels olis de les varietats monovarietals de Sivillenca, Morruda i Farga, que es farà demà dissabte a partir de les 12:30 a l'estand de la cooperativa Montebre de Santa Bàrbara. Per altra banda, també destaca la visita de Pep Sala, membre del popular grup Sau. Sala, però, no estarà a la fira amb qualitat de músic, sinó al capdavant de la seva productora de vídeo per tal d'enregistrar diversos moments, actes o esdeveniments del certamen per tal d'incorporar-los a un documental que està preparant per a TV3 sobre algunes de les fires més destacades del territori ebrenc. Segons Lleixà, la televisió autonòmica catalana té previst passar aquest documental al març del 2011.
El dia de la inauguració també Pep Sala, que és, va ser el cantant de Sau, estirà presenciant la nostra inauguració, també estirà després dissabte a la tarda, diumenge al matí i algun ratet més, perquè el que ve a fer ell aquí a Santa Bàrbara es preguntarà a la gent què ve a fer Pep Sala a la fira, a cantar, doncs no. Però el que ell ve a fer aquí a la fira és un reportatge de la nostra fira, o sigui, és una productora que ha escollit 10-12 fires de les Terres de l'Ebre, a les que ha estat fent un reportatge. Ell va, pues, com a relacions públiques, s'entrevistaran els expositors, comentarà, pues, suposo que provarà els olis i pues, les activitats, el funcionament de la fira, per a després fer un documental que el passaran per TV3 i Barcelona Televisió cap al març del 2011. Un documental que durarà uns 50 minuts, al que sortiran les 10 o 12 fires que han escollit d'aquí de les nostres terres. I bueno, pues això també a mi particularment me fa molta il·lusió poder tenir-lo aquí entre tots nosaltres, perquè pues, bueno, dona una mica més de caché a la fira. I
la fira de l'oli novell, els cítrics i el comerç local a Santa Bàrbara, recordem que és una fira d'entrada lliure i que obrirà des de les 10 a les 14 hores i de les 16:30 a les 21 hores des d'avui divendres i fins al proper diumenge.
Gràcies, Josep. Seguim amb aquesta mostra perquè són moltes les entitats que participen organitzant actes en motiu de la Fira de l'Oli. Una de les més actives és la del Centre d'Estudis Planers, que mostra 3 exposicions i anima la gent a participar activament d'aquestes mostres. Tere Giné ens continua informant des de la Plana Ràdio.
Així és, Tomàs. Una d'aquestes entitats és el Centre d'Estudis Planers, que aquest any mostra al seu estand 3 exposicions. D'una banda, algunes de les imatges que s'inclouran al segon llibre de Santa Bàrbara en imatges. Recordem que la primera part amb imatges fins a l'any 1970 es van publicar ja al primer volum del mes de maig. És per aquest motiu que l'entitat fa una crida per a que la gent que vulgui participar i aportar imatges a partir de l'any 1970, que es recolliran i copiaran a la fira. També una altra de les crides és en motiu del nou centre d'interpretació de la Plana, que s'està realitzant al poble. Tant des de l'Ajuntament com des de la mateixa entitat es fa la petició de tot aquell que tingui objectes relacionats amb el món de l'oli i els vulgui cedir per l'exposició permanent que allí s'instal·larà, que els faci arribar a la mateixa entitat. Màrius Pons, el president del Centre d'Estudis Planers, ens parlava d'aquestes dues crides.
Nosaltres des d'aquí fem una crida a la gent a dues coses. A una, a que aquelles persones que vulguin aportar-nos fotografies des de l'any 70 cap aquí, que em porten una allí, és a dir, a part de dir, a mi anoteu-me, porteu-ne una i la penjarem a l'exposició. Important, si ens porteu una fotografia dels anys 70 cap aquí, nosaltres allí mateix la imprimim i la pengem a l'exposició. I, a més, entren a un sorteig, també. I segona cosa, aquelles persones que estiguin disposades a cedir objectes antics relacionats en el cultiu del camp, en l'elaboració de l'oli, també que ens ho facin saber i després hi entraríem en contacte.
A banda d'aquestes crides i exposicions, la tercera mostra que es podrà veure fa referència a una commemoració, els 70 anys de la mort del president Lluís Companys. La segona esposa de Companys fou planera i per aquest motiu també hi haurà una exposició al·lusiva a la figura d'aquest president.
Serveis informatius de Mute.
Fira Amposta arriba als 50 anys amb nou logotip i noves activitats de celebració, així com la inauguració del nou auditori firal. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
Doncs, efectivament, la Fira Multisectorial d'Amposta celebra aquest any 2010 les seves noces d'or, una ocasió especial que ha comportat la creació d'un nou logotip commemoratiu del seu mig segle d'història i que s'inclogui en la programació d'actes especials per celebrar una trajectòria que s'iniciava a principis de segle amb una fira ramadera. Cal destacar que l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, present aquest acte de presentació del logo, en parlava de la fira i d'aquest logo d'aquesta manera.
Com dia, avui és un acte previ a la presentació oficial de tots els actes i activitats que farem en aquesta 50a fira de mostres. Lògicament, arribar a 50 anys, això vol dir que des de l'Ajuntament i des de la Comissió de Fires han fet un esforç suplementari, un esforç important per a dotar-la de continguts. Sempre havíem dit que aquestes fires de mostres està associada a les festes d'hivern de la ciutat d'Amposta i els últims anys havien anat dotant-la d'una sèrie d'activitats complementàries i aquest any, commemorant justament el 50è aniversari, han fet encara un programa molt més farcit d'activitat, alguns dels quals fets específicament i exclusivament per a donar realce a aquestes 50 anys de fira de mostres.
Eren les paraules de l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, i en la presentació del logo, que representa uns 50 anys a tot un seguit de frases de les anteriors fires. Per cert, la fira d'Amposta aquest any estarà ocupada al 100% amb més de 200 expositors. Recordar també que es realitzaran diferents actes i també que s'inaugurarà el nou auditori, un auditori que doncs, serà la part inferior de l'Escola d'Art i Disseny i que ubicarà els diferents actes i cerimònies, així com també xerrades de l'actual fira en aquesta 50a edició. Amb el nou auditori es tindrà finalitzada la primera fase del que ha de ser el nou pavelló firal, que ha suposat una inversió d'uns 2 milions d'euros. Ho explicava el president de la comissió organitzadora de Fira Amposta, Josep Manel Ferrer Aixandri.
Exactament. O sigui, l'auditori que està girant els baixos de l'Escola d'Art i Disseny, girà, a més, el que seria la sala d'actes de la fira. Ja estava previst dins del programa d'aquesta legislatura, teníem previst almenys fer una part de lo que és lo que ha de ser la fira, la nova fira, i aprofitant que fem l'Escola d'Art i Disseny, els baixos seran l'auditori, a més de la fira.
Les activitats complementàries del 50è aniversari de Fira Amposta es troben encara en preparació, tot i que l'alcalde ha explicat que tenen relació directa amb els seus inicis com a fira ramadera agrícola. En aquest sentit, prendrà un especial protagonisme la transhumància amb exposicions, conferències i, en especial, un homenatge a l'Ajuntament de Fortanete com a municipi representatiu de la zona del Baix Aragó i Maestrat, des d'on es feia la transhumància, que encara perviu, en especial gràcies a un ramader anomenat Lionel Martorell.
Móra d'Ebre reclama amb urgència una nova escola pública. Tere Giné ens porta aquesta informació des de la Plana Ràdio.
L'Associació de Mares i Pares de l'Escola Lluís Vinyes i Vinyoles de Móra d'Ebre han encetat una campanya de recollida de signatures per reclamar al Departament d'Educació de la Generalitat que engegui i acceleri el projecte de construcció de la nova escola a la població. Actualment aquesta escola es troba en un dels edificis escolars més antics de les Terres de l'Ebre. Els membres de l'AMPA explicaven que aquesta iniciativa s'ha encetat com una pressió pacífica degut a la resposta de la directora dels serveis territorials de les Terres de l'Ebre, Maria Àngels Rojas. Expliquen que quan van fer la petició d'una nova escola van parlar personalment amb Rojas. Els va dir que es podia començar en la redacció del projecte i així poder guanyar un any de temps per la posterior construcció. En canvi, en la carta de resposta a la petició d'escola nova sols apareix la frase «ferma voluntat», per a l'AMPA, del tot insuficient, ja que la petició que fan està més que justificada, degut a l'antiguitat de l'edifici, classes amb la màxima ràtio permesa i aules petites, sense gimnàs o pista coberta, patis en diferents nivells, no hi ha magatzem, no existeix ascensor, amb les conseqüents barreres arquitectòniques, per l'augment de població del municipi i, conseqüentment, l'augment de matrícula del centre, entre molts d'altres motius. Per això, els representants de la societat de pares d'alumnes de l'escola Lluís Vinyes i Vinyoles de Móra d'Ebre i després de molts anys escoltant promeses incomplertes, ara estan decidits a engegar una sèrie d'accions que els doni recolzament per tal d'engegar i accelerar el projecte de construcció de la nova escola més que necessària. De moment, i a banda de la recollida de signatures, l'AMPA s'ha posat en contacte amb els diferents grups polítics d'aquesta població per demanar suport en aquesta petició i aquests han mostrat suport absolut davant aquesta necessitat que reverteix a tota la població.
Nous cursos a Punt TIC de Deltebre. Lluïsa Bertomeu ens informa d'aquests cursos des de Ràdio Delta.
El Punt TIC de Deltebre, un local d'accés públic i gratuït obert a tothom amb caràcter general i de forma prioritària a la gent jove, les dones i les entitats locals, està actualment tancat per reformes a fi de millorar l'aula d'informàtica, però continua amb l'organització de nou cursos. Juntament amb l'àrea de dones de Deltebre i amb la subvenció de la Diputació de Tarragona, engegarà aquest mes un curs de patronatge i confecció i, properament, un curs d'alimentació saludable i ecològica, tal com ens explica la responsable del TIC de Deltebre, Gina Alonso.
Juntament amb l'àrea de les dones i subvencionats per la Diputació de Tarragona, els propers cursos que tenim programats estan dirigits a la població en general. El primer curs que començarà ja el dia 23 de novembre és el curs de patronatge i confecció. Aquest tindrà una durada d'unes 40 hores i es farà en dimarts, dimecres i dijous de 4 a 6 de la tarda. Un altre dels cursos que tenim programats començarà el 14 de febrer del 2011. Aquest és un curs d'alimentació saludable i ecològica que tindrà una durada d'unes 12 hores i es farà en dimarts i dijous de 7 a 9 de la tarda. S'està treballant per ja dur a terme la programació de cursos per al 2011. Un cop estarà enllestida ja es farà la difusió que faci falta. I només dir que Un cop les obres estiguin acabades, els tallers de dimarts, dimecres i dijous continuaran en marxa.
Per més informació sobre el punt TIC a deltebre.cat, on hi trobareu totes les novetats. Per qualsevol dubte o consulta, podeu escriure el mail puntic@deltebre.cat o bé trucar durant aquest període de reformes al mateix Ajuntament, telèfon 977 48 93 09.
I continuem ara a l'Ametlla de Mar. L'IPDUP pels carrers de la població. El vídeo pretenia promocionar un sopar solidari en benefici dels més desfavorits del poble que organitza la Cala per la Cala per al proper dia 18 de desembre. Des de la Cala Ràdio ens informa Araceli Domínguez.
Dissabte 13 de novembre va tenir lloc un lip-dap pels carrers de l'Ametlla de Mar que va organitzar la Cala per la Cala. El lip-dap era el preludi de la festa solidària amb sopar inclòs que té lloc el 18 de desembre en benefici dels més desafavorits. Els diners que es recullin aniran a parar a Càritas de la nostra població. Al vídeo, que es va gravar dissabte, van participar unes 100 persones que van cantar i es van moure al ritme de la música en playback. Dami Lleó, membre de la Cala per la Cala.
S'ha aprofitat la moda dels lead-up. Els lead-up són uns vídeos musicals per promocionar la festa solidària que tindrà lloc el 18 de desembre al poliesportiu, anomenada la Cala per la Cala. I bueno, la veritat és que el lead-up va anar molt bé, va ser tot un èxit, encara que creiem que potser hagués estat millor si hagués hagut més participació ciutadana, però estem molt contents perquè les agrupacions musicals i esportives van correspondre molt, se va crear molt bon ambient i la veritat és que a l'acabar, quan vam acabar tots a la plaça Joan Miró, quan vam formar el cor, doncs, bueno, l'esperit de tots va ser d'emoció, no?, per veure com la gent havia respost. I bueno, esperem que això sigui el començament, no?, i que la gent continuï responent i respongui encara molt més el 18 de desembre al poliesportiu, en la festa solidària, per recordar que tots aquests fons aniran destinats a la gent necessitada del nostre poble, seran integrats a Càritas i Càritas els entregarà a la gent més necessitada de la Cala.
Prèvia a la gravació va haver una reunió dels diferents col·lectius participants a la sala de la societat. Per facilitar la distribució de tot el personal participant, es va repartir la ruta en 5 parts. Cada part tenia un coordinador o coordinadora membre de la Cala per la Cala.
Dissabte 20 de novembre al Pavelló Firal de Sant Carles de la Ràpita, 8a Diada del Llangostí. Amb la participació de 14 restaurants, la col·laboració de 17 productors agroalimentaris de les Terres de l'Ebre i la cuina de Cambrils com a convidada. I del 20 de novembre al 3 de desembre, jornades gastronòmiques del Llangostí, amb menús especials que podràs degustar als restaurants rapitencs. Diada i jornades gastronòmiques del Llangostí, a Sant Carles de la Ràpita, on la terra abraça el mar.
Espectacles Maestrat compleix 20 anys. Ho celebrem obrint delegació a Catalunya. Des d'Amposta i per a tota Catalunya, Espectacles Maestrat Amposta. Les millors orquestres i espectacles, més tota la nostra infraestructura al teu servei. Carpes, escenaris, cadires, taules, parcs infantils, discos mòbils, sanitaris, grups electrògens. Espectacles Maestrat Amposta, amb el suport del Grupo Maestrat. Ens trobaràs a Amposta, telèfon 977-707-112.
La situació econòmica afecta també a la música. La Lira Ampostina està preocupada per la continuïtat de la seva escola. Així ho ha fet saber als responsables municipals. Una de les solucions podria ser que aquesta escola musical es convertís en municipal. Des d'Amposta Ràdio ens informa Manel Ramon.
Doncs en vespres de la festa de Santa Cecília apareix aquesta notícia. Els mitjans de comunicació parla de la continuïtat de l'escola de música de la Lira Ampostina, una de les bandes que, com publica avui el Punt, és referència a les Terres de l'Ebre i que va ser fundada el 1916 i que actualment disposa d'uns 750 socis. Doncs bé, aquesta escola estaria en perill, així ho ha reconegut fonts properes a l'entitat i el mateix president de la Junta, Javier Escrihuela. Cal recordar que, de fet, fa un parell de setmanes es va celebrar una assemblea per exposar als socis de la Lira a la necessitat de fer municipal l'escola de música i rebre d'aquesta manera l'ajut del Departament d'Educació, un ajut que estaria xifrat aproximadament en uns 50 euros per alumne i any. D'aquesta manera es podrien superar les dificultats econòmiques que travessa aquesta entitat musical. L'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, ha declarat a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre que el consistori vol esperar també a que ho demane la Unió Filarmònica per tal de que les dues bandes puguen assolir-se en aquesta subvenció que permetria la continuïtat econòmica d'aquestes escoles de música. Ja saben que Amposta és una de les ciutats de les Terres de l'Ebre pioneres en les bandes de música i també doncs, de prestigi tant nacional com internacional. Cal recordar que l'assemblea realitzada per la Lira van assistir 125 socis i es va aprovar a autoritzar la Junta Directiva a signar un conveni amb l'Ajuntament d'Amposta.
No és una fira qualsevol.
És la Fira de l'Oli Novell.
El cap de setmana del 19 al 21 de novembre, Santa Bàrbara t'espera.
14a Fira de l'Oli Novell, els cítrics i el comerç de Santa Bàrbara.
Podràs degustar i comprar el primer oli de la temporada.
Olorós, afruitat, saludable.
Podràs conèixer el nostre comerç.
Dinàmic, divers, competitiu.
I naturalment, passejar pel recinte firal gaudint de les activitats, xerrades i espectacles paral·lels.
14a Fira de l'Oli Novell. Els cítrics i el comerç de Santa Bàrbara.
Del 19 al 21 de novembre, l'espectacle que no t'has de perdre.
I a més, gratuït.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des del Canà ens parlen avui de l'activitat cultural. D'una banda, per conèixer els reconeixements que en les últimes setmanes han rebut el treball d'una jove artista de les cases, Lara Gombau, i parlant de l'activitat cultural, repassem també algunes de les propostes de l'agenda per al cap de setmana. Des d'Alcanà Ràdio ens informa Domènec Ramal.
Què tal, Tomàs? Bona tarda des d'Alcanà. Efectivament, parlem avui de temes culturals i més concretament de qüestions artístiques i ho fem per referir-nos a la trajectòria d'una jove artista de les cases que es diu Lara Gombau Cano. I en parlem perquè ella ha resultat la guanyadora de la tercera edició del concurs de pintura ràpida que des de fa uns anys organitza el Consell Comarcal del Montsià i que enguany arriba, com dèiem, a la seva tercera edició. Un concurs que, a més, presenta també d'altres modalitats de premis com és la dels relats veus i poesia. Però aquest no és l'únic reconeixement que les últimes setmanes ha tingut Lara Gombau, ja que també recentment el jurat va proclamar els premis i reconeixements al certamen d'art jove de les Terres de l'Ebre 2010. Un certamen que guanyava un jove artista de Riba-roja d'Ebre, Adrià Cid, per l'obra Paisatges mentals, però que també va tindre reconeixements per a d'altres artistes del territori, entre ells Lara Gombau de les Cases, amb la seva obra L'Europa del segle XXI, L'Europa de la globalització. Altres reconeixements van ser per a Helena Blesa de la Sénia, Isaura Castellà d'Amposta i Raquel Aliau de Deltebre. Tots ells i les seues obres protagonitzaran estos dies, concretament fins al 5 de desembre, la mostra que s'exposa a la sala d'exposicions Joan Cid i Mulet dels Serveis Territorials del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació a les Terres de l'Ebre, a Tortosa. I ja que parlem de qüestions culturals, hem d'aprofitar també des d'Alcanà per recordar i repassar algunes de les cites i convocatòries amb vigència encara estos dies al nostre municipi. La primera d'elles ens porta a la Biblioteca Trinitari Fabregat, on aquesta mateixa tarda la directora dels Serveis Territorials del Departament d'Interior a les Terres de l'Ebre, Pilar Andreu, pronunciarà una conferència que portarà per títol Memòria individual, memòria col·lectiva i història. Serà a partir de les 7 de la tarda a la sala polivalent de la biblioteca, una xerrada que en este cas ve a complementar l'exposició Fem Memòria, una mostra de la Guerra Civil i la vida a la rereguarda explicada a través de fotografies familiars i històriques inèdites. En este cas, l'exposició perdurarà una mica més en el temps i fins al 26 de novembre es podrà visitar en horari de biblioteca. D'altra banda, acabem recordant també que fins al 26 de novembre podeu encara visitar les dues exposicions organitzades amb motiu de la celebració del Tercer Congrés d'Història d'Alcanar el passat cap de setmana. Les dues exposicions són una de fotografia, la que porta per títol 13x2, que va a càrrec dels membres de l'Aula de Fotografia d'Alcanar i que es pot visitar a la Sala Arts, a la carretera Nova 92, com dèiem, fins al 26 de novembre, en horari de dilluns a dissabte de 7 a 9 de la tarda. D'altra banda, també, a la Sala Nuriart, a l'Avinguda Constitució 53, podeu veure la mostra de pintura Alcanar i els artistes, en este cas en horari de dimarts a dissabte de 5 a 8 de la tarda. Acabem recordant també que a la Casa O'Connor d'Alcanar fins al 12 de desembre romandrà oberta la mostra Els papers de la nostra història. En este cas, l'horari de visites és de dijous a diumenges de 5 a 8 de la tarda.
I fins aquí el nostre informatiu. Estirem amb tots vostès el proper dilluns a la mateixa hora. Bon cap de setmana i adeu-siau.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.